Catalunya Informació.
És la una. El jutge amnistia els 46 agents de la Policia Nacional que estaven a punt de ser jutjats per les càrregues policials als centres electorals durant el referèndum de l'1 d'octubre, adduint que no van ser greus. L'ANC, Òmnium i Irídia recorreran la decisió perquè creuen que la brutalitat policial contra la societat civil no pot quedar impune. Carles Puigdemont, Josep Lluís Alai i Gonzalo Boye es querellen contra el jutge Joaquín Aguirre per la seva decisió d'obrir una nova investigació relacionada amb el cas Volhov per la presumpta trama russa del procés independentista. S'acusa el magistrat de prevaricació i malversació i es demana el seu cessament provisional. Ernest Maragall ha mostrat el seu profund rebuig i esturament després que el diari Ara destapés ahir que els cartells contra la malaltia que pateix el seu germà Pasqual s'havien creat des de les files d'Esquerra. A través d'una carta, Maragall confia que la direcció del partit arribarà fins al final per depurar responsabilitats. Els Mossos, la Policia Nacional i la Portuguesa han desmantellat una organització criminal internacional que actuava contra persones grans que vivien soles. Hi ha 84 víctimes, gairebé totes a Barcelona. Els haurien estafat més de 2,5 milions d'euros. Hi ha 54 detinguts a Catalunya, Andalusia i Portugal. Aquest curs s'han comunicat més de 1.000 casos d'assetjament escolar, segons dades del Departament d'Educació que avança Catalunya Informació. En total, aquest curs s'han detectat uns 2.700 possibles casos de violència. És un augment del 75% respecte del curs anterior, que Educació atribueix principalment a una millor detecció. L'atur ha baixat el juny a Catalunya de prop de 6.000 persones en l'arrencada de la temporada d'estiu, un descens inferior al que és habitual en aquell mes. Ara hi ha registrats 325.000 desocupats, segons el Ministeri de Treball. Dos terços dels candidats a la segona volta de les eleccions legislatives franceses es retiren per evitar que l'extrema dreta arribi al poder. La líder de reagrupament nacional, Marine Le Pen, ho qualifica de menyspreu als votants. I l'exèrcit israelià ha matat 8 palestins en un nou bombardeig aquesta matinada contra Khan Yunis, al sud de la franja. Segons la mitja lluna roja, hores abans, n'havia demanat l'evacuació arran del llançament de coets. Milers de palestins desplaçats han hagut de fugir durant la nit.
Catalunya Informació.
Esports.
Avui es tanquen els vuitens de final de l'Eurocopa de futbol amb els partits Romania, Països Baixos i Àustria-Turquia. França i Portugal s'enfrontaran als quarts. L'Arsenal presenta l'ex-blaugrana Mariona Caldentey com a nova jugadora. La Balear assegura que el club anglès és el lloc perfecte per emprendre un nou repte després de 10 anys al Barça.
I pel que fa al temps, tenim un migdia i tarda amb sol, nuvolades al nord i algun ruixat entre el Ripollès i la Garrotxa. Avui el termòmetre ja pot tocar els 30 graus a molts indrets del país. La una i pràcticament 4 minuts. Molt bon dia.
Catalunya Informació. Oriol Munner.
Com us dèiem en titulars, el jutge d'instrucció d'amnistia, ha amnistiat els 46 agents de la Policia Nacional que estaven a punt de ser jutjats per les càrregues policials als centres electorals durant l'1 d'octubre del 2017. El jutge considera que la conducta de tots els encausats està emparada en la llei d'amnistia. Argumenta que l'actuació va ser curta, van entrar i sortir dels col·legis amb un objectiu concret, agafar les urnes. El jutge no ha estimat així les al·legacions de les acusacions. L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium i Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans. Les tres entitats recorreran la decisió al·legant que la brutalitat policial contravé el conveni per la protecció dels drets humans i que amnistiar-los implica una vulneració del mateix conveni per part de l'Estat. Esquerra també s'ha mostrat indignada, considera que les actuacions policials més greus haurien de quedar excloses de l'amnistia en tractar-se de tractes degradants i encaixar plenament en els delictes contra la integritat moral i tortures. En canvi, des del sindicat de la policia espanyola, JUPOL, la seva portaveu, Laura García, es mostrava satisfeta.
No se puede comparar a los policías con los promotores del golpe de Estado en Cataluña y del terrorismo callejero. Siempre hemos mantenido la honorabilidad y la inocencia de nuestros compañeros porque no fueron allí a otra cosa que a garantizar la seguridad ciudadana bajo un mandato judicial.
Doncs precisament per parlar de tot plegat, per avaluar-ho, tenim en línia Anaïs Franquesa, que és advocada de la causa de l'1 d'octubre i directora d'IRIDI, el Centre per la Defensa dels Drets Humans. Senyora Franquesa, bon dia, gràcies per atendre la trucada de Catalunya Informació.
Hola, molt bon dia.
Abans que res, acabem de sentir aquesta valoració que en feien des dels cossos, des del sindicat Jupol. Crec que l'ha pogut sentir. Quina opinió li mereix?
En primer lloc, dir que sí, que hem tingut la innocència durant tot aquest temps. Hi havia 46 agents de policia investigats i imputats per delictes de lesions, contra la integritat moral, o que fins i tot podien arribar a ser constitutius de tortura. Això ho hem manifestat des del principi. Nosaltres vam ser testimonis de la violència policial, igual que ho va ser el món sencer, perquè aquelles imatges van donar la volta al món, i que, evidentment, segons el dret internacional, però també és la pròpia llei d'amnistia, aquests actes no haurien de quedar impunes.
La lectura, doncs, radicalment contrària de la que hem sentit ara fa uns instants. Senyora Franquesa, IRIDI, juntament amb Òmnium, va demanar fa uns dies, a través d'un escrit, al jutjat d'instrucció de la Universitat de Barcelona, el que ens té ara vostè, no?, que no s'amnistiés aquests 46 policies. Heu pogut llegir els arguments de la decisió? És evident que en feu una valoració negativa, ens ho deia, però heu pogut llegir d'atenció aquests arguments?
Sí, la veritat és que no ho argumenta gaire. Bàsicament el que diu és que entra dintre de la causa d'exclusió, vull dir que no superen aquest umbral mínim, aquest llindar mínim de gravetat del que parla, diguem, la llei, que no és ben bé així, però bueno. I després també parla de fa referència a la gravetat de les penes, cosa que això la llei ni tan sols ho preveu. Nosaltres el que considerem és que està fent una interpretació de la llei que no és correcta. O sigui, la llei és molt clara, dient que queden exclosos de l'aplicació de l'amnistia als tractes inhumans o degradants, però també hi ha una cosa prèvia, que és que el que entraria dintre de l'àmbit de la llei és les actuacions policials dirigides a impedir la comissió de delictes o infraccions. Però la ciutadania, que es va acostar als col·legis electorals el dia 1 d'octubre, no estava cometent cap delicte, no estava cometent cap infracció. El que estaven era exercint drets fonamentals, i així ho ha dit l'Audiència Provincial en reiterades vegades que s'ha intentat imputar a la ciutadania per aquest fet. Per tant, és que ni tan sols s'hauria d'aplicar la llei d'amnistia en aquest supòsit.
Estem parlant d'una notícia, aquesta que l'hem sabut avui, tot just 24 hores després de saber que el Suprem no aplicaria la llei d'amnistia als acusats de malversació. Considereu des d'IRIDIA que és un fet casual?
No sabem si és casual. El que sí que sabem és que és gravíssim. O sigui, concretament el que fa el Tribunal Suprem diu clarament que és conscient que la voluntat del legislador és amnistiar els fets i que decideix no amnistiar-los, intentant pretendre dir, buscant un argument jurídic que no és tal, no? El que està fent és, el Tribunal Suprem el que fa és derogar la llei d'amnistia, la qual cosa, evidentment, ataca directament a la separació de poders i és una altra vegada més, un fet més, que perquè no sigui nou, no ens ha de deixar de sorprendre i d'indignar.
Sigui com sigui, senyora Franquesa, aquest és l'escenari que tenim ara mateix i, per tant, des d'IRIDIA, quines possibilitats creieu que s'obren a partir d'ara? Què penseu fer?
Recorrerem aquesta decisió. Les altres acusacions populars també ho faran i nosaltres som popular i particular. La recorrerem a l'Audiència Provincial i esperem que l'Audiència Provincial, doncs, d'acord amb la pròpia llei i amb totes les jurisprudències, el Tribunal Europeu de Drets Humans, etcètera, doncs, se digui a raó i, efectivament, doncs, no deixi impunes aquests fets.
Aquí s'acabaria el recorregut a l'Audiència Provincial per part d'IRIDIA?
Nosaltres anirem estudiant en cada moment, evidentment, cada un dels passos. No en descartem cap, però anirem comunicant-nos a mesura que vagin succeint. Nosaltres ara partim de la base que l'Audiència Provincial doncs resoldrà favorablement.
Una última pregunta, senyora Franquesa. Dels casos que porteu a IRIDIA, teniu algun càlcul de quanta gent queda per aplicar-li l'amnistia?
Clar, nosaltres ara, evidentment queda encara en marxa el procediment sumari pels fets de la càrrega al carrer Sardenya, on va ser lesionat Rosi Espanyol. Allò doncs, segueix un procediment diferent i, per tant, aquells policies no estan encara amnistiats. I després, efectivament, tenim alguns casos d'octubre del 2019 i d'altres moments en els que, de moment, no s'han fet passos per aplicar la llei d'amnistia. Ara la xifra concreta no li puc dir.
Anaïs Franquesa, advocada de la causa de l'1 d'octubre i directora d'IRIDI, el Centre per la Defensa dels Drets Humans. Gràcies per la Avetes, la trucada de Catalunya Informació. Sí, molt bon dia.
Moltes gràcies, molt bon dia.
Doncs aquestes són les valoracions que fa IRIDIA, aquest Centre per la Defensa dels Drets Humans, a la notícia, com us dèiem, destacada avui, aquesta amnistia pels 46 agents de la Policia Nacional que estaven a punt de ser jutjats per les càrregues policials de l'1 d'octubre del 2017. Ells sí que queden, doncs, amnistiats. I el govern de la Generalitat, que considera molt preocupant el rebuig del Suprem a l'amnistia, i confirma que la Generalitat està implicada en més d'una cinquantena de causes judicials a les quals batallarà perquè s'hi apliqui la llei. Anem ara cap al pel Palau de la Generalitat. Allà hi tenim l'Albert Prat.
Per la portaveu del govern, Patrícia Plaja, al revés del Tribunal Espanyol als líders del procés, és una nova mostra de com els jutges es neguen a aplicar una llei aprovada per la majoria del Congrés i considera que s'agafen a arguments retorçats per fer trontollar els pilars de la democràcia.
Novament, de forma desacomplexada i provocadora, són ells qui desafien, menystenen i pretenen alliçonar el poder legislatiu al Congrés dels Diputats fent exactament tot el contrari. La llei d'amnistia no és del seu gust i és per això que es permeten tergiversar-la.
La portaveu també ha concretat que els advocats de la Generalitat, que està personada en 55 causes judicials, batallaran perquè s'apliqui l'amnistia a treballadors i als càrrecs del govern.
Gràcies, Albert. I encara un apunt més, sobretot plegat, la defensa de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alai i Gonzalo Boye ha presentat una querella contra el jutge Joaquín Aguirre per la decisió d'obrir una nova investigació contra ells per alta traïció per la suposada trama russa del procés. A l'escrit s'acusa el magistrat de prevaricació i de malversació per no fer cas a l'Audiència de Barcelona, que va dictar tancar el cas. La demanda reclama també el cessament provisional del jutge del cas Bolhoff mentre no es resol la querella. També l'expresident Mas ha recorregut la decisió d'Aguirre. En el seu recurs argumenta que la nova investigació és un frau processal perquè se salta la resolució de l'Audiència de Barcelona que obligava l'instructor a posar fi a la investigació. També diu que els fets descrits, encara que fossin certs, no són delictius. Per tot plegat demana també l'arxivament de la causa.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
2 minuts i mig per un quart de dues, Ernest Maragall ha trencat el seu silenci després que el diari Ara destapés ahir que els cartells en contra de la seva família van sortir del seu propi partit, d'Esquerra. A través d'una carta a la xarxa social X, Ernest Maragall ha mostrat el seu malestar i astorament per l'origen d'aquelles imatges que es van penjar en plena precampanya de les municipals i que duien com a lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Maragall assenyala el que llavors era director de comunicació d'Esquerra, Tolo Moya, com a màxim responsable, i afegeix que el mateix Moya se li va disculpar per una acció lamentable que no havia controlat prou. El mateix escrit, Maragall confia que la direcció actual d'Esquerra Republicana prendrà les mesures necessàries per no tancar en fals el cas i depurar responsabilitats.
Catalunya Informació.
I ara marxem cap a la comissaria de les Corts de Barcelona perquè han desmantellat una organització criminal internacional que actuava contra persones grans que vivien soles. Hi ha 84 víctimes, gairebé totes a Barcelona, i els haurien estafat més de 2,5 milions d'euros en total. L'operatiu policial, dut a terme entre Catalunya, Andalusia i Portugal, ha permès de tenir 54 persones. A la comissaria de les Corts hi tenim l'Anna Alfonso.
La investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Judiciària Portuguesa ha permès destapar un entramat criminal que estafava gent gran amb la tècnica del phishing. Trucaven la víctima fent-se passar per un treballador del banc, els feien creure que algú els seguia per robar-los tot el que tenien i després els visitaven a casa seva per, suposadament, portar els objectes de valor a un lloc segur. Sentim el sotsinspector dels Mossos, José Ángel Merino.
Volem ressaltar a l'equip d'investigació aquesta enorme capacitat de persones de manipulació i d'intimidació que exercien sobre les diferents víctimes, que com podeu veure buscaven un perfil de víctimes molt concret, víctimes d'edat avançada, entre 70 i els 90 anys, que vivien soles.
En un dels casos, el delinqüent es va fer passar per policia, es va quedar a dormir a casa de la víctima i li va obrir la caixa forta amb una radial. Dels 54 detinguts, 7 són a la presó, entre els quals els 3 líders de la trama que operaven des de Portugal.
Gràcies, Anna. Hem arribat a un quart de dues. Nova connexió amb l'equip viari, Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Han retirat un vehicle avariat a la Ronda Litoral a l'altura de Ciutat Vella en direcció al Nus de la Trinitat. Ja hi ha tots els carrils oberts a la circulació, però encara queda cua des de Zona Franca fins a Montjuïc en direcció Trinitat i també hi ha lentitud i aturades des de Diagonal Mar fins la Barceloneta en direcció Llobregat. Continua aturada la Ronda de Dalt a causa de les obres que es fan entre Vallcarca i la Vall d'Hebron, que tallen un carril per sentit i a cua des del Velòdrom d'Horta fins a Vall d'Hebron en direcció Llobregat i una retenció encara més llarga en sentit contrari des de Pedralbes fins a Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat. A la resta de carreteres i autopistes del país, pràcticament sense complicacions i pel que fa a la situació del transport públic, es manté interrompuda la circulació de trens entre Pradell de la Teixeta i Riudecanyes. Recordem que a primera hora del matí ha quedat avariat un tren de mercaderies privat. Això afecta la línia R15 de Rodalies, que fa en autocars el trajecte entre aquestes dues estacions, entre Pradell i Riudecanyes. Es manté activada la prealerta del pla Ferrocat de Protecció Civil. Més informació al punt de les dues.
La previsió del temps ara amb el Francesc Mauri.
El termòmetre avui ja assolirà els 30 graus o com a mínim s'hi acostaran a moltes comarques, fins i tot localment es podran superar. Tot això a diferència de dies passats. Una temperatura que els propers dies, si fa o no fa, es mantindrà. I a més, amb una previsió, aquesta tarda de sol a la meitat sud de Catalunya, intervals de núvols a la meitat nord i el Pirineu més oriental amb algun un ruixat o tempesta aïllat.
Catalunya Informació.
Un ampli operatiu policial ha acabat amb el tancament d'un hotel de Lloret de Mar on s'hi exercia la prostitució i es venia droga. Hi ha dos detinguts. Anem ara cap a Girona, Fèlix Martín.
L'hotel era objecte de queixes dels veïns pels sorolls i les molèsties que generava. L'actuació s'ha fet pública avui, però es va engegar el mes de maig, quan van identificar una cinquantena de persones que hi estaven allotjades, entre les quals ciutadans estrangers pendents d'una petició d'asil. En el registre no van poder localitzar les dones que presumptament s'hi prostituïen, però sí dos ciutadans estrangers que, segons la policia, són els que exercien de proxenetes i custodiaven la droga. Durant l'escorcoll van trobar estris per pesar i envasar els estupefaents, que posteriorment traslladaven i venien fora de l'estat espanyol. L'operatiu l'han fet conjuntament efectius de la policia, Mossos i la policia local Lloret de Mar, amb la participació de la Inspecció de Treball. La investigació encara continua oberta per un delicte de narcotràfic i per afavorir la immigració irregular, però s'ha acabat amb la clausura de l'hotel.
I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que assegura que el suïcidi de dues veïnes del barri de Navas, que estaven a punt de ser desnonades, és la cara més dramàtica del principal repte que té la ciutat, l'accés a l'habitatge. Barcelona, ara, Jordi Corbalan.
L'alcalde ha afirmat sentir-se colpit per aquests fets i ha refermat el compromís del seu govern de protegir l'accés a l'habitatge per lluitar contra el que considera la principal font de desigualtats a la ciutat.
És la cara més dura i més dramàtica d'un problema i d'un repte que tenim a la nostra ciutat, que és l'accés a l'habitatge. Mai podrem fer prou, tot i que estem fent molt, mai podem fer prou per, diguem-ne, ser justos amb el reconeixement i la protecció del dret a l'accés a l'habitatge dels veïns i veïnes de Barcelona.
L'alcalde, que no ha acceptat preguntes dels periodistes sobre aquesta qüestió, ha demanat a la Generalitat i l'Estat que siguin corresponsables amb les polítiques de creació d'habitatge. Collboni ha inaugurat al barri de Sant Pere i Santa Caterina, Ciutat Vella, un nou centre d'allotjament temporal amb capacitat per a una vintena de persones sense llar més grans de 50 anys.
Catalunya Informació.
L'atur ha baixat al juny a Catalunya a prop de 6.000 persones, un descens més moderat del que és habitual en aquell mes en què engega la temporada turística. Ara hi ha registrats 325.000 aturats. Ara bé, hi ha 26.000 afiliats més a la Seguretat Social i un rècord de treballadors amb més de 3.800.000. Pel secretari d'Ocupació, Enric Vinaixa, la creació d'ocupació ha anat més enllà de l'activitat turística i això demostra el dinamisme de l'economia.
El sector turístic hi té una preeminència, però també important el sector del comerç, i del comerç, no només el comerç més al detall, sinó també el comerç, tot el que fa referència a reparacions de motor, reparacions de maquinària, aquest tipus de comerç, o la indústria manufacturera, que significativament també té unes dades d'ocupació rellevants.
La reducció de l'atur ha beneficiat especialment els joves menors de 25 anys. I encara en clau econòmic, us direm que la inflació a la zona euro torna a moderar segons la dada avançada del mes de juny. La taxa queda ara al 2,5%, més a prop de l'objectiu del 2% que fixa el Banc Central Europeu. Els serveis són el sector amb els preus més disparats en relació a fa un any, amb un increment superior al 4%. Per contra, l'augment dels aliments s'ha suavitzat. Tant la inflació com l'evolució de l'economia són els dos aspectes que té en compte el BCE, el Banc Central Europeu, a l'hora de fixar la seva política monetària. La propera reunió de l'organisme serà el dia 18, però la majoria d'analistes no preveuen que torni a baixar els tipus d'interès després que el juny ja es van reduir d'un quart de punt fins a deixar-los al 4,25%.
Catalunya Informació.
Anem cap a la Ciutat de la Justícia. Un jutjat mercantil dirimeix avui la denúncia que Gest Music va interposar contra la productora Veranda, responsable de l'exitós programa de TV3, Eufòria. Segons els exmembres de la trinca, Eufòria és un plagi d'Operación Triunfo. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebella.
De moment hem pogut sentir dos pèrits, dos especialistes, un de part dels demandants i un altre de part dels demandats. El catedràtic de comunicació audiovisual, Alfonso Méndez, afirma que OT i Eufòria no són el mateix programa, perquè Operación Triunfo el que més pesa és la convivència i l'acadèmia, mentre que Eufòria considera que assagen però no fan classe.
El aspecto de convivencia y la mejora en las clases en la academia es el contenido fundamental del programa.
¿Euforia no tiene parte de reality show?
No. Puede ser que se encuentren, se digan hola y tal antes de empezar un programa, pero no hay convivencia. No les vemos juntos en pijama.
Gloria Saló, experta en audiovisuals, en canvi, diu que els dos programes són talent shows.
Lo relevante del formato es que se formen como artistas. Canten todas las semanas y a partir de ahí unos avancen y otros no. Eso es lo relevante. O sea, con eso es con lo que participan y concursan.
La demanda de Gest Music es va presentar quan l'any passat ja feia un any que s'emetia Eufòria.
Catalunya Informació.
Aquest curs s'han registrat més de 1.000 casos d'assetjament escolar als centres educatius. Són dades de l'USAP, la Unitat d'Atenció als Alumnes en Situació de Violència, que avança Catalunya Informació i que mostren un augment dels casos comunicats del 55%. El curs passat es van registrar 680 casos de violència entre alumnes. També s'observa que el global de casos de violència cap als alumnes detectats als centres educatius ha pujat significativament respecte del curs passat. Són 2.722 expedients en total, uns 1.500 més que el curs passat. Anna Chillida, directora general de l'alumnat, ho atribueix a una millor detecció i al fet que la unificació dels protocols en un de sol ha facilitat la feina als centres.
Això ha facilitat que els centres educatius i els docents puguin utilitzar el protocol com a principal eina de prevenció, que no fes falta que tipifiquessin o categoritzessin la violència per anar a buscar quin document era, sinó que l'utilitzessin d'entrada. A més, hem donat un missatge al llarg de tot el curs d'una forma molt intensa, claríssim. Al mínim indici, a la mínima sospita, calia obrir el cas.
Els casos d'assetjament escolar són els que més es denuncien, seguits dels de maltractament infantil i adolescent amb 663 expedients. En tercer lloc, els casos de violència masclista amb 418. També destaca que en relació amb altres tipus de violència, els casos s'han triplicat respecte del curs passat.
Són aquelles violències que no entren dintre de cap categoria interior. Per exemple, podria ser una violència que s'hagi exercit per una qüestió de voler fer un robatori o per voler trencar alguna part del centre educatiu i que un alumne pugui estar implicat o pugui estar per allà. Per tant, que no s'han donat d'una situació d'assetjament o de violència o maltractament que entenem com a tal, però sí que ha acabat a venir una situació de violència que s'ha de treballar.
A banda del protocol únic, el curs que ve s'acabarà d'implantar a tots els centres el REVA, el Registre Unificat de Violències, que permetrà fer un seguiment millor dels casos.
Catalunya Informació.
I a França es multipliquen les retirades de candidats de cara a la segona volta de les eleccions legislatives de diumenge per evitar la victòria de l'extrema dreta de Marine Le Pen. Segons xifres del diari Le Monde, 2/3 de les 300 triangulars on opten 3 candidats han renunciat a presentar-s'hi. La gran majoria són del Front Popular, però també n'hi ha una 60ena de la coalició presidencial. Encara hi ha un centenar pendents de confirmar i el termini s'acaba a les 6 de la tarda. La presidenta de Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, ha criticat durament la maniobra en una entrevista a l'emissora France Inter.
La retirada de candidats i les instruccions de vot són el pitjor menyspreu que es pot fer als electors. Crec que aquestes són unes eleccions d'emancipació del poble francès. Deixeu de donar-nos lliçons morals. Deixeu de dir-nos qui s'ha de votar, com s'ha de pensar. Aquest és el missatge de la primera volta.
L'objectiu d'aquesta retirada de candidatures és instaurar un front republicà contra el candidat de reagrupament Jordan Bardella, que va treure més d'un 33% dels sufragis a la primera volta de diumenge. I al Pròxim Orient, almenys 8 palestins han mort i una trentena han quedat ferits en un bombardeig israelià a la zona de Khan Yunis, al sud de Gaza, segons la mitja lluna roja. L'exèrcit confirma que durant la matinada ha dut a terme diverses operacions a la zona, Les forces armades van ordenar i evacuar els barris orientals de l'àrea de Han Yunis arran del llançament d'una vintena de coets contra Israel. Aquesta mesura afecta 250.000 persones, segons l'ONU, i moltes són desplaçades de l'ofensiva del 6 de maig a Rafah. Els atacs de les últimes hores amb tancs i avions obren la porta a una nova operació militar a Han Yunis, ciutat que Israel ja va donar per neutralitzada pel que fa a les milícies de Hamas a l'abril. Per això milers de persones han marxat de casa seva o les seves tendes, que estan en flames. Fins ara han mort 38.000 palestins, segons les autoritats de la franja.
Catalunya Informació.
Arriben els esports fins a 2:15. Montse Raia, bon dia.
Hola, bon dia. I el Tour de França és a punt de començar la quarta etapa, que ja entra en territori francès i en final el mític Galibier. Isaac Vilalta, bon dia.
Bon dia, marxa ja la quarta etapa del Tour en una jornada en què la cursa deixarà les carreteres italianes per entrar a França. De fet, l'etapa repartirà parts iguals entre els dos països. Serà més el primer contacte seriós amb la muntanya, amb un primer pas pels Alps. Avui amb Sestriers i Montgenèvre de segona, i atenció a Galibier de categoria especial, tot i que es pujarà per la banda menys dura. D'aquí, descens de 19 quilòmetres fins a l'arribada. Quin Vingegaard veurem avui? Serà l'autèntica prova del cotó. El director general de l'equip Visma és Richard Pluge.
Sabíem que estava tornant al seu nivell normal i encara està en aquest procés, encara de tornar del tot, però els entrenaments vèiem que els seus números eren bons. Ara bé, una cosa és entrenar i una altra competir amb 176 tius més dins d'un gran grup. Sempre ha sigut un dels millors en els descensos i ho segueix sent. Això no serà un problema per ell. Per tant, per un costat, ens podíem esperar aquest nivell, però per un altre, no sabíem realment què passaria. En aquest sentit, sí, és una sorpresa.
A la general, Richard Carapaz defensa avui el mallot de líder. És el primer equatorià de la història que llueix el mallot groc.
L'Arsenal, parlem de futbol. L'Arsenal ha confirmat avui que fitxa l'exblaugrana Mariona Caldentey, la davantera balear de 28 anys, dura el dorsal número 8 amb l'equip anglès, campiona del món a Austràlia i Nova Zelanda el 2023 i de la primera Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola. Caldentey ha guanyat amb el Barça fins a 25 títols, entre ells 6 lligues i 3 lligues de campions. Caldentey assegura que després de 10 anys al Barça arriba al lloc perfecte a l'Arsenal. I encara en futbol, a l'Espanyol han confirmat que Gerard Garrido s'incorpora com a segon entrenador. El palamosí de 31 anys va entrenar, entre altres equips, el Terrassa, el Llagostera o l'Ordino d'Andorra, i va coincidir dues temporades amb el primer entrenador Manolo González a la penya esportiva Santa Eulàlia a Eivissa. Garrido substituirà com a segon tècnic Luis Blanco. Un espanyol que jugarà el seu quart amistós de pretemporada a Alemanya contra el Heidenheim el 9 d'agost a les 3 de la tarda. Un Heidenheim que ha estat el 8è classificat a la Bundesliga i la pròxima temporada jugarà a la Conference League. I avui s'ha fet públic com són les noves samarretes de l'Espanyol per al retorn a primera. Blanc i blaves amb unes franges més estretes i que s'inspiren a la samarreta que duien els futbolistes als anys 60. A la segona equipació de color porpra i a la tercera grisa s'incorporen les mànigues, l'emblemàtic panot dels carrers de Barcelona i la samarreta de porter, homenatge al disseny escapulat de Ricardo Zamora.
Catalunya Informació. La ràdio de referència.
Avui quedaran definits tots els quarts de final de l'Eurocopa de futbol amb els dos últims partits de vuitens a la CIA Romania, Països Baixos. L'exblaugrana Ronald Koeman, seleccionador dels Països Baixos, s'enfrontarà a la Romania que dirigeix Eduard Ionescu.
Història en faça...
Quan jugues amb la història al davant, evidentment estàs disposat a donar-ho tot. No hi ha cap partit fàcil, no pots preparar-lo superficialment. Estem a un pas dels quarts de final, no serà fàcil, més bé serà extremadament difícil. Tot el que hem construït fins ara s'ha fet amb empats, sí, i òbviament els Països Baixos són els favorits per l'experiència i el palmarès.
Ara en favor i palmarès, experiència.
I l'últim partit de vuitens es jugarà a les 9 del vespre. L'Àustria, Turquia, França i Portugal disputaran un dels quarts de final d'aquesta Eurocopa. Les dues seleccions han passat de forma molt ajustada. França va superar un 0 Bèlgica 5 minuts del final i amb un autogol dels belgues. Portugal va haver d'anar a penals per superar Eslovènia després que partit i la pròrroga acabessin amb empat a 0. Cristiano Ronaldo va fallar un penal a la pròrroga i no va poder evitar les llàgrimes. I pel que fa a la Copa Amèrica de futbol, de matinada l'Uruguai ha eliminat la selecció anfitriona als Estats Units per 1-0. També s'ha classificat per a quarts Panamà després de superar Bolívia 3-1. I en hoquei patins, Gavi Cairo, coordinador esportiu de la secció del Barça, explica quin és l'objectiu de l'equip per la pròxima temporada.
Una gana de guanyar coses, d'agradar la gent, d'encomanar aquesta ambició amb la gent del Palau, que jo crec que estaran orgullosos, com crec que també van estar aquesta temporada.
En punt dos quarts de dues. El jutge ha amnistiat els 46 agents de la Policia Nacional que estaven a punt de ser jutjats per les càrregues policials de l'1 d'octubre en considerar que les seves actuacions no van ser tan greus com per quedar fora de la llei. N'hem parlat amb Anaïs Franquesa, directora del Centre Irídia, que ha qualificat la decisió d'absolutament injustificada i ha anunciat que la recorreran a l'Audiència Provincial. El dia que és notícia també Ernest Maragall per haver mostrat el seu rebuig i esturament després que el diari Ara destapés ahir que els cartells contra la malaltia que pateix el seu germà Pasqual s'havien creat a les files d'Esquerra mateix. A través d'una carta, Ernest Maragall ha dit que confia que la direcció del partit arribarà fins al final a l'hora de depurar responsabilitats. I també li diuen que s'han explicat que els Mossos, la Policia Nacional i la Portuguesa han desmantellat una organització criminal internacional que actuava contra persones grans que vivien soles. Hi ha 84 víctimes, gairebé totes a Barcelona, i els haurien estafat més de 2,5 milions d'euros. Hi ha 54 detinguts a Catalunya, Andalusia i Portugal. Notícies destacades d'aquest 2 de juliol, a partir d'ara i fins a les 2. Us n'explicarem més, com per exemple que Greenpeace denuncia que la mala connexió ferroviària que té Espanya amb Europa impulsa els viatges amb avió, amb la contaminació que això comporta. Cavallirana, que és l'únic municipi del sistema Ter Llobregat que continua en emergència per sequera, està traspassant aigua d'un pou i de la piscina coberta a la descoberta que obrirà aquest cap de setmana. I que els contagis de Covid pugen moderadament a Catalunya en una setmana. Sobretot han augmentat les hospitalitzacions que s'acosten al 500.000. És la xifra més alta des de mitjans de gener. Esports, Montserraia, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Arsenal ha presentat l'ex blaugrana Mariona Caldentey com a nova jugadora de l'equip.
La davantera balear assegura que el club anglès és el lloc perfecte per emprendre un nou repte després de 10 anys al Barça.
I pel que fa al temps, tenim un migdia i tindrem una tarda amb sol, nuvolades al nord i algun ruixat entre el Ripollès i la Garrotxa. Avui el termòmetre ja pot tocar els 30 graus en molts indrets. El jutge d'instrucció ha decidit amnistiar, doncs, els 46 agents de la Policia Nacional Espanyola que estaven a punt de ser jutjats per les càrregues policials de l'1 d'octubre. El jutge considera que la conducta de tots els encausats està emparada en la llei d'amnistia. Argumenta que l'actuació va ser curta i que van entrar i sortir dels col·legis amb un objectiu molt concret, el d'agafar les urnes. L'Assemblea Nacional, Òmnium i Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans, recorreran la decisió al·legant que la brutalitat policial contravé el conveni per la protecció dels drets humans. Xavier Antic és el president d'Òmnium Cultural.
Òmnium Cultural denunciem la doble vara de mesurar d'una cúpula judicial que no té manies per evidenciar la seva intencionalitat política. D'una banda, veiem com ahir el Suprem rebutjava d'aplicar la llei d'amnistia i avui veiem com avala la violència policial contra la ciutadania. Per això anunciem que recorrerem allà on calgui la decisió d'amnistiar els policies investigats per les càrregues de l'1 d'octubre i continuarem confrontant aquesta justícia a la carta on part de la judicatura es rebel·la contra l'estat de dret.
Anaïs Franquesa, directora d'Irídia, també ha dit la seva, ha fet la seva valoració en declaracions a Catalunya Informació.
Nosaltres el que considerem és que està fent una interpretació de la llei que no és correcta. O sigui, la llei és molt clara dient que queden exclosos de l'aplicació de l'amnistia als tractes inhumans o degradants, però també una cosa prèvia, que és que el que entraria dintre de l'àmbit de la llei és les actuacions policials dirigides a impedir la comissió de delictes o infraccions. Però la ciutadania, que es va acostar als col·legis electorals el dia 1 d'octubre, no estava cometent cap delicte, no estava cometent cap infracció. El que estaven era exercint drets fonamentals.
L'Esquerra Republicana també ha mostrat la seva indignació, considera que les actuacions policials d'aquell dia, les més greus, haurien de quedar excloses de l'amnistia perquè hi va haver tractes degradants i encaixen plenament en els delictes contra la integritat moral i tortures. En canvi, des del sindicat de la policia espanyola Jupol, la portaveu Laura García es mostrava satisfeta.
No se puede comparar a los policías con los promotores del golpe de Estado en Cataluña y del terrorismo callejero. Siempre hemos mantenido la honorabilidad y la inocencia de nuestros compañeros porque no fueron allí a otra cosa que a garantizar la seguridad ciudadana bajo un mandato judicial.
I Ernest Maragall ha trencat el seu silenci després que el diari Ara destapés ahir que els cartells contra la seva família van sortir del seu propi partit, de les files d'Esquerra. A través d'una carta a la xarxa social X, Maragall ha mostrat el seu malestar i astorament per l'origen d'unes imatges que es van penjar en plena precampanya de les municipals i que duien com a lema fora l'Alzheimer de Barcelona. Maragall assenyala el que llavors era director de comunicació d'Esquerra, Tolo Moya, com a màxim responsable, i afegeix que el mateix Moya se li va disculpar per una acció lamentable que no havia controlat prou. Al mateix escrit, Maragall confia que la direcció actual del partit prendrà les mesures que calguin per no tancar en fals el cas i depurar responsabilitats.
Catalunya Informació.
Deixem la política. Han desmantellat una organització criminal internacional que actuava contra persones grans que vivien soles. Hi ha 84 víctimes, gairebé totes a Barcelona, i els haurien estafat més de 2,5 milions d'euros. L'operatiu policial, fet entre Catalunya, Andalusia i Portugal, ha permès detenir 54 persones. Comissaria de les Corts, Ana Alfonso.
La investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Policia Judiciària Portuguesa ha permès destapar un entramat criminal que estafava gent gran amb la tècnica del phishing. Trucaven la víctima fent-se passar per un treballador del banc, els feien creure que algú els seguia per robar-los tot el que tenien i després els visitaven a casa seva per, suposadament, portar els objectes de valor a un lloc segur. Sentim el sotsinspector dels Mossos, José Ángel Merino.
Volem ressaltar l'equip d'investigació és aquesta enorme capacitat de persones de manipulació i d'intimidació que exercien sobre les diferents víctimes, que com podeu veure buscaven un perfil de víctimes molt concret, víctimes d'edat avançada, entre 70 i els 90 anys, que vivien soles.
En un dels casos, el delinqüent es va fer passar per policia, es va quedar a dormir a casa de la víctima i li va obrir la caixa forta amb una radial. Dels 54 detinguts, 7 són a la presó, entre els quals els 3 líders de la trama que operaven des de Portugal.
Més qüestions. Som a 2:15 de 2 del migdia, l'endemà de la reunió fallida per negociar la reducció de la jornada laboral. El president de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha acusat el govern espanyol de transformar el diàleg social en un monòleg. Tot apunta que un acord tripartit entre el Ministeri de Treball, els sindicats i la patronal és pràcticament impossible. Madrid, Àngels Lafuente.
Bon dia. Els empresaris, adverteix Antonio Garamendi, no estan disposats a continuar asseguts en una taula on no se'ls escolta.
Esto es un monólogo social, pero yo tengo la libertad en nombre de las empresas españolas de decir que a nosotros no nos gusta. Hemos planteado de todo y no nos han escuchado en nada.
Una situació que preocupa Josep Maria Álvarez de la UGT, que amb toc conciliador ha fet una crida als empresaris.
Son unas negociaciones complicadas, habrá subidas y bajadas de tono. Creo que hay que volver a la mesa. Aunque nadie se haya levantado, pero ya me entiende lo que quiero decir. Después de la reunión de ayer, parece que no hay opción al acuerdo.
I Greenpeace denuncia que la mala connexió ferroviària que té Espanya amb Europa impulsa l'avió, amb la contaminació que això comporta. L'entitat ecologista ha analitzat les rutes existents entre 45 grans ciutats europees. Només el 12% es poden fer en tren. En canvi, el 69% estan garantides amb vols directes. L'entitat ecologista conclou que des de Barcelona només es pot arribar a una quarta part dels destins als quals es podria connectar amb tren directe. Assegura que des de la capital catalana es podria arribar a 36 ciutats europees. En canvi, ara mateix, les línies actuals només la connecten amb Marsella, Lió i París. Entre les rutes que Greenpeace troba a faltar, cita les que enllaçarien Barcelona amb Milà, Ginebra i Zuric, que ja havien existit, i amb Amsterdam. Tots són destins situats a menys de 12 hores en tren. També lamenta que no hi hagi trens nocturns. I parlant de mobilitat, un de cada tres catalans que viatjarà aquest estiu farà ara, el mes de juliol, segons l'Associació d'Empreses Turístiques Observatur. Les vacances s'han encarit perquè ha pujat el preu dels allotjaments, dels vols i dels restaurants. Això comportarà una despesa turística més elevada en conjunt, que els viatges siguin més curts i que canviïn alguns hàbits, segons que ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Eva Martín, professora de turisme de la Universitat de Lleida.
La majoria del mercat receptor que tenien, alemany, holandès, britànic, reserva amb molta antelació, al voltant de 2 mesos d'antelació, i per tant no afectarà perquè ja tenen les reserves fetes. El que sí que potser doncs, intentaran consumir menys a fora o buscaran restaurants d'un nivell més baix econòmicament, però que la despesa global augmentarà per aquest augment dels preus.
L'aeroport del Prat afronta també un estiu de rècord de viatgers i 57 rutes entre continents, un boom turístic que continua provocant protestes de veïns. La pròxima manifestació contra la massificació turística es farà aquest dissabte a Barcelona.
Catalunya Informació.
L'Estat no invertirà en les platges del Maresme si els ajuntaments no es posen d'acord per definir quines actuacions volen per protegir el litoral. El Consell Comarcal del Maresme treballa per redactar un document que reculli les necessitats de tots els municipis costaners. Des de l'ens comarcal consideren que actualment l'opció de desconstruir infraestructures a primera línia del mar és del tot inviable. Mataró, Marta Vallès.
El vicepresident del Consell Comarcal del Maresme, Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar, coordina les reunions amb els municipis de la costa. La base del treball és el projecte d'actuació al litoral del Maresme de 2014, que el Ministeri per a la Transició Ecològica continua considerant vàlid. Entitats en defensa del territori i ajuntaments, com el del Masnou, s'hi oposen. Navarro alerta que no arribar a acords dificultaria rebre la inversió.
El Masnou s'enrocarà, el seu port està a ponent i, per tant, l'afectació del seu port recau directament sobre Montgat. Fa de barrera justament per poder disposar d'una platja magnífica a pràcticament tot el seu terme municipal. El Ministeri entén aquest territori com una unitat. En el moment que veu distorsió d'aquesta unitat, inverteix en altres llocs.
El vicepresident del Consell Comarcal diu que l'opció plantejada per experts i entitats ecologistes de construir ports, passejos marítims o treure la via del tren és ara mateix del tot inviable.
De construir els ports ara mateix és inviable. Són motors de promoció econòmica i, a més, són infraestructures necessàries per poder facilitar el lleure i el transport per mar. De construir els ports ara mateix jo crec que ningú ho té sobre la taula. Més enllà de discursos populistes, desmunteu els ports i desmuntem la via del tren. Sí, clar. Això no és viable, perquè nosaltres tenim un port econòmic punter al Maresme i tenim una via del tren que, mentre no hi hagi una alternativa, és la que tenim i l'hem de protegir.
Navarro confia tenir un primer document a punt pel Consell d'Alcaldies del mes de novembre.
Gràcies. Marta, hi han pujat i pugen els casos de Covid detectats a Catalunya, però s'enalenteix l'augment. Segons les dades que s'acaben de fer públiques, la setmana passada es van notificar 6.000 positius de Covid-19. Això suposa un augment inferior al 10% respecte de la setmana anterior. La pujada més destacada és la d'ingressos hospitalaris, que han passat de 330 a 467 pacients per coronavirus. És la xifra més alta des de mitjans de gener. A les UCIs hi ha 8 malalts per Covid. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Antoni Trilla, epidemiòleg de l'Hospital Clínic, ho atribueix en part a la subvariant Flirt, que és més contagiosa, però no més greu.
Hi ha una variant predominant que és nova i està evolucionant cap a variants que encara són una mica més diferents. I aquestes variants, sempre que acaben dominant o acaben entrant, és perquè tenen algun avantatge. I l'avantatge és que en aquest cas poden escapar-se una mica millor del nostre sistema immunitari i contagiar més. No més gravetat. Fins ara, això és una cosa que queda bastant clara, però sí més capacitat de contagi.
La taxa de contagis de Covid és ara de 76 per cada 100.000 habitants, una xifra molt superior a la que teníem l'any passat després de Sant Joan, però molt allunyada de les xifres de fa 2 anys que multiplicaven per 7 els contagis. I l'empresa que volia instal·lar una planta de biogàs a Camarles, al Baix Ebre, ha renunciat al projecte. La factoria havia generat un fort rebuig al municipi. La decisió confirmat l'Ajuntament l'ha confirmat l'Ajuntament a través d'un comunicat. Tortosa, Jordi Barranca.
En l'escrit, l'equip de govern explica que fa uns dies l'empresa promotora els va comunicar que renunciava al projecte que volia instal·lar al municipi. Un dels factors que han portat al canvi d'opinió per part de l'empresa promotora ha estat precisament el rebuig entre part del veïnat, sobretot denunciaven pudors i l'impacte sobre la salut que això en podria tenir, agrupats a l'Associació per la Defensa Ambiental de Camarles i els Lligallos. Tot i així, la seva portaveu, Caitlin Davenport, fa aquesta advertència.
Tot i que és una victòria que estem molt, molt contents, recordem que és una decisió d'ENSE i ells ja tenen el certificat de compatibilitat urbanística i poden començar el tràmit quan ells volen. És a dir, no és vinculant la seva decisió que ha sortit de la premsa o que hagi dit l'Ajuntament en un comunicat. Així que estem al tanto.
En paral·lel, els grups de l'oposició han demanat modificar el POM a l'Ajuntament per blindar que certes inversions no es puguin ubicar al municipi. És precisament aquesta la següent fita que tenen els ecologistes.
Ara ens centrem sobre tot amb la modificació del POM de Camarles, que això sí que si es vota a favor de començar la modificació del POM, això significa que hi ha, i s'aconsegueix modificar-lo, indústries contaminants com la planta de biogàs no es podrien instal·lar-se en sòl no urbanitzable. I això sí que és una victòria molt, molt, molt gran.
El projecte inicial de l'empresa ENSE era la de fer una planta processadora de sansa, és a dir, el residu que s'obté després de processar l'oliva, d'una dimensió d'unes 24 hectàrees.
I encara tenim temps de dir-vos abans a l'àrea de serveis que 639.000 persones escolten cada dia Catalunya Ràdio segons les dades de l'INSS de l'Estudi General de Mitjans, més que en l'anterior EGM i més que ara fa un any. En conjunt, aquesta temporada l'increment ha estat del 10% i, per tant, és l'emissora que més creix. En xifres absolutes, davant hi ha RAC1 i darrere se situen en aquest ordre la cadena SER, la COPE, Onda Cero i Ràdio Nacional d'Espanya. Al matí de Catalunya Ràdio, en Ricard Ostrell acumula 411.000 oients i tanca així el millor any des del 2019, amb les tres onades per sobre dels 400.000 oients. Bones xifres també pels programes informatius d'aquesta casa, el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández, és l'informatiu més escoltat del país, i el Catalunya Nit amb Manel Elias lidera la seva franja horària a les 10 del vespre. També són líders la Nit dels Ignorants i el cap de setmana un restaurant caníbal a Berlín, Tast, Vertical, Ciutat Maragda i Solidaris. A la llista dels 40 programes amb més audiència que encapçala el món a RAC1 també trobem la tarda de Catalunya Ràdio, que creix un 25% respecte a la temporada anterior, el Tot Costa, que és el programa esportiu més escoltat a Catalunya, el Que no surti d'aquí, el Búnquer i les dones i els dies. El suplement voreja els 380.000 oients al cap de setmana en què Catalunya Ràdio és líder absolut els dissabtes i domina també la tarda de diumenge de les 6 a les 10 del vespre. I aquesta emissora, la que esteu escoltant, Catalunya Informació, té 84.000 oients. Catalunya Música 34.000 i ICAT 14.000. Passa un minut d'un quart de dues. Un minut el que passa de tres quarts de dues. Ara l'àrea de serveis ens interessem per la previsió del temps. A aquesta hora amb el Francesc Mauri.
Tarda ja més càlida, amb sol a gran part de Catalunya, sobretot meitat sud, intervals de núvols a la meitat nord i no es descarta algun ruixat o tempesta a la zona més oriental del Pirineu. Poca cosa pel que fa a extensió geogràfica, potser una certa intensitat localment, però insistim, coses ja focalitzades. I el que és destacable, doncs, la temperatura. Una temperatura que, a diferència dels darrers dies, avui ja tocarà els 30 graus a moltes comarques, ja sigui apropant-s'hi, ja sigui superant-los lleugerament. Aquesta tendència a mantenir una temperatura més pròpia per l'època, migdia, es mantindrà els propers dies amb un temps bastant estable.
Per cert, que les reserves d'aigua del sistema Ter Llobregat en alerta des del 25 de juny estan per sobre del 39%, una lleugera pujada respecte al que hi havia fa 15 dies. A Susqueda hi ha 84 hectòmetres cúbics emmagatzemats, a Sau 70 i a la Vells 56. Si ens mirem al total de les conques internes, el percentatge és de prop del 37%. Pel que fa a les dues unitats que continuen en emergència, Darnius Boadella està pràcticament igual que fa dues setmanes i a Siurana hi ha hagut una lleugera pujada. I encara parlant d'aigua, Vallirana, que és l'únic municipi del sistema de Ter Llobregat que continua en emergència per sequera, ha estat traspassant l'aigua d'un pou i de la piscina coberta. La descoberta que obrirà aquest cap de setmana. Anem cap a Vallirana, a Montse Poblet.
Vallirana no està connectada a la xarxa i va ser el mateix ajuntament el que va demanar entrar en emergència perquè els pous dels que depèn el subministre no paraven de baixar. Per garantir l'aigua de boca es gasten cada dia 3.000 euros en el transport d'entre 14 i 16 cubes amb aigua que ve de Cervelló. L'ajuntament va decidir la setmana passada que amb les pluges i l'estalvi de 2 milions de litres d'aigua des del gener es podien permetre omplir la piscina descoberta on pràcticament hi cap aquesta quantitat d'aigua. I han traspassat aigua d'un pou i des d'aquesta nit ho complementen amb la que hi ha la piscina coberta que està a pocs metres d'aquí. Òscar Sunyer, el primer tinent d'alcalde, ens explica el que falta per poder obrir-la.
El que es veu és el fondo i es veu brut. El que tenen que passar ara és el robot per netejar la piscina i anar fent passades.
Amb aquesta operació, els casals que han començat l'estiu a la piscina coberta podran passar-se aquesta a partir del cap de setmana.
Jo estic una mica enfadada amb l'Ajuntament, no? Crec que s'ha fet una mala gestió. Al final l'han obert perquè, si no, el poble se'l menjava.
O sigui, a nosaltres cap problema, s'han donat alternatives. Estem contentes.
De moment, l'Ajuntament no vol posar data a la sortida de l'emergència per sequera. Encara no saben a quin nivell estan els pous després de les últimes pluges i estan esperant que Salut certifiqui la qualitat d'aigua d'un pou nou per connectar-lo a la xarxa municipal.
I encara al voltant de l'aigua us direm que ja és als jutjats el llarg litigi que enfronta l'Ajuntament de Balaguer amb la comunitat de regants de la Séquia d'on capten l'aigua de Boca, la del CUP de Menàrguens. Estan enfrontats perquè els regants acusen el consistori d'agafar aigua sense tenir concessió i sense pagar despeses de manteniment. Lleida, Estela Bosoms.
Els responsables de la séquia xifren el deute en uns 300.000 euros i a l'abril van tallar amb una pala al punt des d'on s'abastia la capital de la Noguera. A finals de maig, però, l'Ajuntament la va reobrir mitjançant un decret d'alcaldia d'urgència quan es van espatllar les bombes de la captació alternativa que tenien directament del riu Segre. Ara els regants han portat el decret al contenciós administratiu per demanar que el declarin nul. Josep Ros és el president de la comunitat.
Via judicial no hi haguéssim pogut anar mai nalt. Us veieu obligats per amb ells, perquè això val unes despeses, els partits no haurem de pagar. Després s'hi dilaten el temps. I al final la cosa està clara, és que el que fa l'Ajuntament de Balaguer no pot fer. Han de contribuir a les despeses de manteniment.
El conflicte arriba als jutjats després que fracassés l'intent de resoldre'l per via interna a través del jurat de reg de la comunitat de regants. L'alcaldessa Lorena González el va plantar perquè no reconeix la competència d'aquest òrgan. Els regants asseguren que estan disposats a cedir aigua de boca als veïns de Balaguer, però exigeixen que el consistori formalitzi la concessió davant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i contribueixi a les despeses de manteniment de la séquia, com ja fa l'Ajuntament de Menàrguens.
Catalunya Informació.
L'Ajuntament de Barcelona indemnitza amb 240.000 euros la família de la noia de 20 anys que va morir l'agost passat per la caiguda d'una palmera al barri del Raval de Barcelona, segons que ha publicat el periòdico i que ha pogut i que han confirmat fonts del cas a aquesta emissora. Barcelona, Maria Núria Rebella.
Després de fer-se diverses proves pericials sobre l'estat de la palmera i les reclamacions conseqüents a l'Ajuntament de Barcelona, va ser l'asseguradora qui va presentar una reclamació contra el consistori en considerar que aquest era el responsable de la conservació i el control de l'arbrat. L'Ajuntament mai ho ha reconegut, però els veïns havien alertat abans que passés l'accident que la palmera estava torta i en mal estat. Ara, amb aquesta indemnització, amb aquest pacte al qual s'ha arribat amb l'Ajuntament, es tanca el cas que havia anat per la via judicial. La noia va morir aixafada quan li va caure la palmera a sobre al barri del Raval l'agost de l'any passat.
I la façana de l'església de Sant Esteve d'Olot a la Garrotxa tornarà a tenir les estàtues dels tres sants que es van destruir a l'inici de la Guerra Civil. Una campanya popular ha permès tenir els diners per construir i posar la primera. Avui han començat a posar la bastida per fer els treballs. Girona, Fèlix Martín.
Fins ara han recaptat més de 14.000 euros que s'han destinat a fer la primera escultura, la del mateix Sant Esteve. Una peça de 3 metres d'alçada i 220 quilos de pes, que han fet el taller d'art cristià d'Olot amb fibra de vidre i estructura d'acer, però que sembla de pedra. Joan Sala és historiador de l'art.
Com pot ser que Olot, una ciutat que ha fet sants i que els ha enviat arreu del món, hi ha sants d'Olot, fabricats d'Olot, en llocs inverossímils, a les antípodes, i en canvi a la façana de l'església no hi havia cap sant. Això no es podia fer fins que no es consolidés la façana, que estava en molt mal estat.
Consolidada la façana, avui dimarts comencen a posar la bastida a la mateixa església per posar l'estàtua, i els treballs es prolongaran tota la setmana. Des de l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i també del Santuari d'Altura d'Olot fan una crida a entitats, particulars i empreses que hi vulguin col·laborar per completar les altres dues estàtues, la de Santa Sabina i la de Sant Valentí, que també van fer caure i destrossar el 1936.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Aquests animals van donar resposta immunitària?
Van fer anticossos, però no està funcionant aquesta vacuna.
La PBS, la televisió pública nord-americana, inclou per primer cop una producció catalana en el seu prestigiós programa Point of View, on fa un recull de documentals de qualitat d'arreu del món. La pel·lícula Fauna, de Pau Faus, serà una de les 14 cintes escollides per formar part de la 37a temporada del que és el programa més longeu del seu gènere.
Llavors, no estàs bé?
L'emissió està prevista pel dia 5 d'agost i aleshores Fauna esdevindrà la primera producció en català al catàleg de la PBS. Serà elegible, per tant, als pròxims Premis Emmy a la secció de documentals. En tots aquests anys, el programa Point of View ha estrenat més de 400 títols dirigits, entre d'altres, per Michael Moore, Frederick Wiseman, Agnès Agnès Barda o Patricio Guzmán. El film aborda l'experimentació animal amb finalitats científiques, contraposant-la a l'ocàs de la pagesia. Està ambientat en un bosc als afores de Barcelona, on conviuen un vell pastor amb el seu ramat i un modern laboratori d'experimentació animal. Dos mons oposats a escassos metres. La producció de Nanuc Films compta amb la participació de Televisió de Catalunya i ha estat seleccionada en una trentena de festivals internacionals. Del de Guadalajara es va endur el premi a la millor direcció. Els cinemes d'aquí es va estrenar el novembre de l'any passat.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tota hora, a tot arreu.
Arriben els esports fins a les dues. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. L'Arsenal ha confirmat el fitxatge de l'ex-blaugrana Mariona Caldente i la davantera balear de 28 anys durà el dorsal número 8 amb l'equip anglès. Campiona del món a Austràlia i Nova Zelanda el 2023 i de la primera Lliga de les Nacions amb la selecció espanyola, Caldente ha guanyat amb el Barça fins a 25 títols, entre ells 6 lligues i 3 lligues de campions. Mariona assegura que l'Arsenal és el lloc perfecte per emprendre un nou repte després de 10 anys com a blaugrana. I a l'Espanyol han confirmat que Gerard Garrido s'incorpora com a segon entrenador. El palamosí de 31 anys va entrenar, entre altres equips, el Terrassa, el Llagostera o l'Ordino d'Andorra i va coincidir dues temporades amb Manolo González, el primer entrenador blanquiblau, a la penya esportiva Santa Eulàlia a Eivissa. Garrido substituirà com a segon tècnic Luis Blanco, un espanyol que jugarà el seu quart amistós de pretemporada a Alemanya contra Heidenheim el 9 d'agost a les 3 de la tarda. El Heidenheim ha estat el 8è classificat a la Bundesliga i la pròxima temporada jugarà a la Conference League. Avui s'ha fet públic com són les noves samarretes de l'Espanyol pel retorn a primera, blanquiblaves amb unes franges més estretes i s'inspiren en la samarreta que duien els futbolistes als anys 60. A la segona equipació, que és de color porpra, i a la tercera grisa s'incorpora a les mànigues l'emblemàtic panot dels carrers de Barcelona i la samarreta de porter homenatge al disseny escapulat de Ricardo Zamora.
Catalunya Informació.
Avui quedaran definits tots els quarts de final de l'Eurocopa de futbol amb els dos últims partits de vuitens. A les 6 de la tarda, Romania, Països Baixos. L'ex-blaugrana Ronald Koeman és el seleccionador dels Països Baixos.
We take Romania really seriously because...
Ens prenem Romania molt seriosament, perquè és fàcil pensar que un equip com el dels Països Baixos no ho faci, però no és així. Ens ho prenem seriosament, perquè sabem què podem esperar. I hem de millorar respecte a l'últim partit, i això és el que ens agradaria fer en aquest partit.
Compared to the last match, and that's... what we like to do.
I l'últim partit de vuitens es jugarà a les 9 del vespre a l'Àustria-Turquia. Ralf Rangnick és el seleccionador austríac.
Per descomptat, sabem que Turquia és un equip que també intentarà aportar emoció al joc. Això serà important per a nosaltres. També necessitem molta energia per poder desenvolupar el nostre estil de joc. Hem de venir amb tot, energia i molt d'acord en el terreny de joc, sí, però també necessitem tenir el cap fred en cada situació. Crec que això és el que serà més important per a nosaltres.
França i Portugal disputaran un dels quarts de final de l'Eurocopa. Les dues seleccions han passat de manera molt ajustada. França va superar 1-0 Bèlgica a 5 minuts de final i amb autogol dels belgues. Jules Koundé del Barça va ser titular amb l'equip francès i Portugal va haver d'anar a penals per guanyar Eslovènia després que a partit de la pròrroga van acabar amb empat a 0. Fins i tot Cristiano Ronaldo va fallar un penal a la pròrroga i no va poder evitar les llàgrimes. Pel que fa a la Copa Amèrica de futbol de matinada, l'Uruguai ha eliminat la selecció anfitriona als Estats Units per 1-0 i han passat a quarts. També classificació de Panamà després de guanyar Bolívia 3-1.
Catalunya Informació. La ràdio de referència.
Parlem ja del Tour de França. En marxa la quarta etapa, que ja entra en territori francès. Són 139 quilòmetres d'alta muntanya entre Pinerolo i Baloir, amb dos ports de segona categoria, i l'ascensió final al mític Galibier de categoria especial. Richard Carapaz, de l'Education First, ha sortit com a nou líder amb el mateix temps que Pogacar, Evenepoel i Vinegar. El torneig de tennis de Wimbledon. Avui la barcelonina Rebeca Masarova ha de jugar d'aquí uns minuts contra la russa Lyudmila Samsonova. La begurenca Paula Badosa ja és a la segona ronda. També avui el número 2, Novak Djokovic, debuta contra Vítkovsiva. I en bàsquet, l'Unai Girona han anunciat el fitxatge de Carolina Guerrero.